Ràdio Vilafranca.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Avui volem abordar un tema al qual, sense cap mena de dubte, hi estem cada vegada més exposats. Parlem dels intents d'estafa, o el que s'anomena, es coneix com a phishing, que no és res més que un intent d'estafar-nos a través de correus electrònics, missatges, trucades o fins i tot whatsapps. Així que anem als estudis de Domenys Ràdio, on ja hi tenim a punt la Lourdes. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, efectivament, avui volem parlar de seguretat, d'aquestes estafes que cada cop hi ha més, sigui per correu electrònic, per missatges, i per això en tenim a la Ruth García. Ella és tècnica de ciberseguretat per als ciutadans i menors d'Incibe. I ara sí, em canvio d'idioma perquè són de Saragossa i no m'entendrien el català. Muy buenos días, Ruth. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Es posible que me salga el catalán por algún sitio. Es decir, aquí estoy haciendo un ejercicio de cambio de idioma. Ruth, buenos días. Gracias por atendernos hoy aquí en el Penedès en xarxa. Y primero de todo, ¿qué es Incibe? Porque nosotros como que lo tenemos muy claro, pero de cara a la ciudadanía también que sepan cómo pueden contar con vosotros.
Sí, pues Incibe es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que tiene su sede en León, y así, por resumir y que la gente lo entienda fácilmente, pues es la entidad que se encarga de desarrollar la ciberseguridad en nuestro país. Y para ello, pues se promueve muchas iniciativas, proyectos en general para las empresas, la ciudadanía en general, las familias, y proporcionamos pues información en nuestras páginas web con temas tan relevantes como la identificación de fraudes, cómo proteger nuestros dispositivos, cómo identificar amenazas para poderlas hacer frente. Bueno, pues toda esa información se desarrolla a través del Incibe y en concreto pues con técnicos como es mi caso, yo.
¿Dependéis de algún ministerio o colaboráis directamente con ministerios de España?
Sí, Incibe depende directamente de un ministerio, en concreto del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Y en concreto nuestra Secretaría de Estado es la de Digitalización e Inteligencia Artificial.
Uh-huh. Hablamos durante la pandemia con uno de tus compañeros y sí que se vio claramente que había habido un incremento bastante importante. Pero 2 años más tarde yo cada vez alucino más con todos los tipos de estafa o de intentos de estafa que hay, pero por todas las vías. Es decir, antes ya era el phishing no conocido, y si aquí, si por favor me puedes corregir, no vaya a ser que la meta la pata, el tema de fraudes por correo electrónico, pero es que ahora ya es por WhatsApp, por llamadas, por mensajes. Es decir, estamos totalmente expuestos pese a tener el conocimiento en algunos casos.
Sí, efectivamente, los fraudes están evolucionando y, bueno, originalmente se identificaban mucho, ¿no?, recibirlos a través de correo electrónico, pero también los usos como los usuarios de los dispositivos van cambiando y ahora el correo electrónico, aunque sigue también bastante vigente y en uso, la realidad es que utilizamos muchísimo más nuestros smartphones o tablets, a través de los cuales utilizamos otro tipo de aplicaciones como mensajería instantánea, pues hablamos de aplicaciones como WhatsApp, Telegram y demás, pero no solo WhatsApp, sino que recibimos, por ejemplo, mensajes, ¿no?, de manera instantánea que nos pueda enviar pues cualquier entidad, incluso nuestros contactos, y además tenemos instalados otro tipo de aplicaciones que también permiten el intercambio de información, sin ir más lejos, las redes sociales. Entonces, los ciberdelincuentes, que están siempre un poco en alerta, ¿no?, y viendo las tendencias de uso que hacen los usuarios de las tecnologías, pues se trasladan a estos nuevos servicios con el fin pues de que esos fraudes que antes se materializaban pues a través de correo electrónico u otras vías, se muevan a estos otros servicios que utilizan los usuarios, porque al tener un uso mucho más masivo, las probabilidades de que alguno caiga en los engaños, pues sea más elevado. Por tanto, digamos que los fraudes en sí muchos son los mismos, es decir, las excusas que se utilizan y las estrategias son muy parecidas, pero se van adaptando a estos nuevos canales que utilizamos los usuarios, de tal forma que estos usuarios no perciben los riesgos a través de estas otras plataformas, ¿no?, o servicios online, y son engañados fácilmente.
Actualmente, ¿cuáles son los que tenéis más detectados o los más habituales, por decirlo de alguna manera?
Sí, en este momento hay una clara incidencia de fraudes de tipo smishing, que no vienen a ser más que mensajes, sí, que utilizan los ciberdelincuentes a través de ingeniería social, que es la técnica, ¿no?, de engaño, a través del cual, pues bueno, simulan ser una entidad legítima a un usuario, enviando un SMS haciéndose pasar, por ejemplo, pues con un banco, con una empresa de paquetería, una red social, un servicio que utilicemos para pagos online o incluso un marketplace como puede ser Amazon. Bueno, pues los ciberdelincuentes simulan ser cualquiera de estas empresas, siempre utilizan empresas que sean muy utilizadas por los usuarios, es decir, que tengan muchos clientes, porque las probabilidades luego de que alguno sea engañado pues son mucho más elevadas. Si utilizaban nombres de empresas con pocos clientes, pues bueno, se reduce mucho, ¿no?,
claro,
el campo de acción. Si quieren estafar de manera masiva, si utilizan el nombre de una empresa local, pues es mucho más complicado que alguien caiga en el engaño, porque no va a conocer esa empresa y enseguida le van a saltar las alarmas cuando reciba un mensaje de una empresa que no conoce. Pero si recibe un mensaje de una entidad bancaria muy conocida, que da la casualidad que él es cliente y le están diciendo que tiene que tomar alguna acción porque han detectado, por ejemplo, pues movimientos sospechosos en su cuenta, o se han realizado transferencias de una cantidad que él no reconoce, o incluso le están diciendo que por motivos de seguridad han actualizado las políticas de la entidad y es necesario que acceda a un enlace que se le facilita para que su información bancaria esté segura, claro, aquel usuario que no conoce esta técnica de engaño, pues rápidamente, ¿no?, por el miedo o la inseguridad que le produce que le pueda pasar algo, como lo que se le está indicando en el mensaje, accede rápidamente a ese enlace que se le proporciona en dicho mensaje y facilita por la información que se le indica, que generalmente pues es el nombre de usuario, la contraseña, muchas veces las claves de acceso a la banca online, fecha de caducidad y número de tarjeta de crédito, incluso muchas veces el código de seguridad, ¿no?, o de confirmación que nos piden pues la mayoría de nuestras aplicaciones bancarias para confirmar transacciones.
Claro.
Por tanto, claro, aquí el riesgo es altísimo, porque estamos hablando no solo de datos personales, sino que también van a tener acceso a tus cuentas bancarias con la posibilidad que le estás dando de que puedan realizar incluso transferencias. Por tanto, hay que tener mucho cuidado y es muy importante pues que al final los usuarios conozcan esta técnica de engaño para que rápidamente cuando reciba un SMS en el que alguien le esté pidiendo pues que acceda rápidamente bajo cualquier excusa a un enlace que se le facilita, o si no va a tener cualquier tipo de consecuencia o le va a suceder algo, pues vamos a ponernos en alerta. Da igual que seamos, que dé la casualidad de que sea nuestro banco el que nos está escribiendo, o que dé la casualidad de que Correos y Telégrafos o Seguro o cualquier otra empresa de envío de paquetería nos diga que vamos a recibir un paquete próximamente. Porque esto es muy habitual. ¿Por qué? Porque estamos ya acostumbrados a realizar compras online y muchas veces no sabemos quién es la empresa que finalmente va a hacernos llegar ese paquete a nuestro hogar o a la dirección que hayamos indicado. Uh-huh. Por tanto, es muy probable que tú hayas hecho un pedido online y que recibas un mensaje fraudulento de estas características porque están constantemente enviándose por parte de los ciberdelincuentes, ¿no? Que en el mismo tiempo se produzca el mensaje fraudulento diciéndote que tu paquete no va a ser entregado por tal motivo, o porque ha sido retenido, por ejemplo, en aduanas y tienes que hacer frente a un pago de pues, 2 euros, ¿vale? Y que además justo habías hecho una compra online, que
claro,
es precisamente pues, lo que les pasa mucho a los usuarios, que como han hecho una compra online y están recibiendo el mensaje, y obviamente quieren recibir su paquete, y le están diciendo pues que el coste son 2 euros, pues bueno, aunque le resulte extraño, como estamos hablando de una cantidad que no es elevada, pues muchos usuarios no contrastan la información y acaban pues realizando ese pago. Y diréis, 2 euros, ¿dónde van con 2 euros ciberdelincuentes? Pues con 2 euros pues, nadie va a ningún lado en estos tiempos. Pero claro, si pensamos que en estas estafas están cayendo cientos de usuarios diariamente, pues si hacemos la multiplicación ya no hablamos de 2 euros, hablamos de mucho dinero. Y si esto lo extrapolamos a usuarios de muchos países, pues bueno, estamos viendo que es un fraude realmente muy rentable.
Claro.
Por tanto, aquí las medidas de prevención que podemos tener los usuarios y que al final son los que nos van a proteger, pues bueno, estar en alerta ante cualquier SMS que no estemos esperando. Y más, sobre todo, pues si nos están diciendo que tenemos que tomar una acción rápida accediendo a un enlace que se nos facilita, pues ahí vamos a extremar las precauciones, vamos a tener mucho cuidado. Y en cualquier caso, no vamos a facilitar datos personales y bancarios a través de estos enlaces, y si alguien tiene dudas sobre si realmente un mensaje que ha recibido es cierto o no, pues lo más sencillo en estos casos es contrastar la información con la supuesta empresa que le está contactando, y no a través precisamente de ese mensaje, sino a través de las fuentes oficiales de información que proporcione pues, la entidad bancaria o la supuesta entidad que te esté contactando, a través de redes sociales, la página web oficial, acudiendo a alguna oficina, ¿no?, sucursal que esté cerca de tu localización o la franquicia, si se trata de alguna empresa, por ejemplo, que tenga también en tu localidad pues una tienda, un establecimiento al que puedas acudir, o incluso, por supuesto, a Incibe, que para aquellos que no lo conozcan, pues ofrece a todos los usuarios la línea de ayuda en ciberseguridad, que es el teléfono gratuito y confidencial 017, a que se puede llamar cualquier día del año, entre las 8 de la mañana y las 11 de la noche, y al que se le puede consultar este tipo de engaños o estafas que podamos recibir a través de nuestros dispositivos. Y la persona que esté al otro lado del teléfono pues le asesorará, le irá haciendo preguntas, pues preguntando sobre quién supuestamente le ha contactado, si está bien redactado el mensaje, bueno, pues algunas características para que luego le pueda proporcionar unas pautas y que el usuario pues que tenga dudas ya por fin se le esclarezca, ¿no?, y tenga ya pues más confianza sobre si tiene que actuar de una manera u otra.
Claro, Ruth, yo aquí entiendo que aparte hay que tener mucha sangre fría. Es decir, sobre todo paciencia, ¿no? Y que, claro, tú has hablado del tema bancos, ¿no? Que te digan, ostras, es que tienes un descubierto. Claro, que tengas la casualidad de que sea tu banco. Aquí hay que tener una sangre fría y decir, esto no va conmigo, esto es un fraude, y en todo caso, mi banco jamás se va a poner en contacto conmigo así, ¿no?
Claro, de hecho, nos habremos fijado muchos de los que estemos aquí ahora escuchando que cuando accedemos a nuestras aplicaciones bancarias, incluso a través de la página web de la entidad bancaria, ya encontramos bastantes mensajes que nos están alertando de que la entidad bancaria nunca nos va a pedir datos personales a través de mensajes, de correos electrónicos, que extrememos las precauciones si recibimos mensajes de estas características porque probablemente estemos ante un fraude. Entonces, esto ya es, hay que partir de esta base de que este tipo de información no la vamos a facilitar nunca a través de estos mecanismos porque es precisamente la estrategia que utilizan los ciberdelincuentes para hacerse con nuestra información. Por tanto, vamos a sospechar. Que es obvio pues que si alguien recibe un mensaje de este tipo en el que le están diciendo porque le han hecho una transferencia de 4.000 euros, por poner un ejemplo, pues claro, la primera reacción es ponerse muy nervioso y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Puede ser esto cierto? Y no vamos a responder a ese mensaje. Vamos a acudir, como mencionaba anteriormente, a nuestra entidad bancaria, pero consultando a través de los teléfonos que ponen a nuestra disposición para consultas antifraude, para información general y demás, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, bueno, si nos quedamos con esta idea, yo creo que muchos de los que estamos escuchando ya vamos a estar sobre aviso, ¿no?
Sí.
Y aunque recibamos un mensaje en el que nos estén diciendo pues que estamos teniendo problemas, ¿no?, con nuestra aplicación, por las causas que sean, nos vamos a poner nerviosos, pero ya un poco menos, porque es probable que estemos ante un fraude.
Hay otro que a mí me ha llegado, es decir, es que estuve a punto de, bueno, de hecho, cliqué, y es agencia tributaria.
Claro, porque aquí las empresas que se suplantan son de todo tipo, pueden ser, como decía, entidades bancarias, están muy de moda la suplantación a empresas de servicios de envío y paquetería, como mencionaba también anteriormente. Pero hay otras empresas que también están siendo muy suplantadas y muchas suplantan a entidades públicas, En este caso, generalmente una de las más afectadas suele ser pues la agencia tributaria, por aquello de que, bueno, muchos usuarios están pendientes pues de recibir un reembolso. Otras veces se les envía mensajes para todo lo contrario, meterles miedo de que tienen que hacer frente a un pago, por ejemplo, relacionado con su declaración de la renta que no está correcto. Pues por un ejemplo, son una de las estrategias muy utilizadas por los ciberdelincuentes. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en ambos casos, por un lado, si te está diciendo que la agencia tributaria te va a devolver dinero, ¿a quién no le apetece, verdad? un dinero esto. Entonces, que claro, juegan con las emociones del usuario y no paran a reflexionar sobre la información, ¿no? Todo el contexto del correo, del mensaje recibido, para darse cuenta de que están suplantando a esa entidad. Y del mismo modo, pues otra vez todo lo contrario, nos mete el miedo con que debemos dinero y claro, eso también pues nos genera preocupación. Y como quieres saldar tus deudas lo antes posible, porque no quieres tener problemas con Hacienda, pues también, ¿no?, haces a las peticiones pues para solucionar el problema lo antes posible. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta pues que también se están suplantando este tipo de entidades. Hablamos de agencia tributaria, pero otra de las entidades que se suplanta mucho es la Dirección General de Tráfico con el tema de las multas, incluso la Tesorería o de la Seguridad Social, pues también, frecuentemente son entidades suplantadas. Cualquiera podría ser susceptible de ser suplantada, pero bueno, en concreto estas es verdad que con mayor frecuencia se identifican campañas fraudulentas que utilizan su imagen y su nombre para engañar a los usuarios. ¿Cómo podemos identificar en estos casos que estamos ante un engaño? Pues mira, en primer lugar, porque muchas veces el logo que utilizan no es el más actual, es decir, utilizan a lo mejor el logo de una vicepresidencia, pero ya no corresponde con el ministerio que ahora actualmente es, porque ya sabemos que, bueno, con los cambios de gobierno es muy habitual pues que también haya cambios de ministerios, ¿vale? Luego también las direcciones de correo electrónico a través de las cuales nos contactan, pues muchas veces no tienen los dominios oficiales que deberían. Aunque esto no siempre es así, porque en ocasiones consiguen suplantar también el correo electrónico, pero bueno. Yeah. Otra pista que podemos echar un vistazo detenidamente es la redacción de los mensajes. Hay que tener en cuenta pues, que los ciberdelincuentes no necesariamente tienen por qué ser españoles. Y entonces pues se traducen los mensajes muchas veces con traductores automáticos y encontramos pues, textos con faltas de ortografía o que gramaticalmente no están elaborados de manera correcta, es decir, no tienen un lenguaje natural. Entonces, bueno, este es otro indicio claro. Y finalmente, pues ya la pista que generalmente nos certifica de alguna manera que estamos ante un fraude es que la URL, aunque el texto que nosotros vemos parezca que sí que nos va a redirigir a la página oficial, si realmente analizamos esa URL, nos está redirigiendo a otro dominio, a otra página que nada tiene que ver con la página oficial pues, de ese ministerio o de esa entidad que nos está contactando. Es decir, muchas veces los ciberdelincuentes copian los dominios oficiales, pero obviamente como esos no los pueden registrar porque ya están cogidos, ¿no? Pues introducen palabras entre esa página oficial para que, bueno, parezca un dominio similar, pero en realidad es diferente, ¿vale? Otras veces incluso cambian letras por números, ¿vale? Cambian la O pues por un 0, la E por un 3, la I por una L. Entonces, bueno, visualmente, a simple vista, puede ser que nos redirijan a, ¿no? Nos parece que nos está redirigiendo a la página oficial, pero si lo miramos detenidamente nos está enviando a otra página que nada tiene que ver y que se trata pues de una réplica de esa página oficial. De tal forma que el usuario, si no se ha fijado en la URL, de apariencia cree que está en la página oficial y continúa pues facilitando sus datos personales, bancarios y demás pues para gestionar ese trámite que supuestamente le han dicho que tiene que hacer.
Van mejorando cada vez más las técnicas, ¿eh? Porque yo aún me acuerdo, y supongo que muchos de los que nos están escuchando ahora, y tú también, aquel famoso que le ha tocado, usted es el... me tiene que ayudar porque tengo un primo allí en Senegal y le ha tocado un testamento o algo así. Es decir, de aquella
sí,
parte ahora.
Cartas, sí. Sí, las famosas cartas nigerianas que se llamaban así, pues eso. Que eras, ¿no?, una persona que eras mayor y no tenías descendencia y bueno, te había seleccionado a ti, sí, pues para dejarte toda su herencia. Y dices, mira qué suerte.
Qué suerte, claro, tengo, realmente, oye. Pues,
realmente ahí pues había un negocio negro por detrás, movimiento de dinero, ¿no?, de unas cuentas a otras, con el fin, pues, de muchas veces de blanquearlo, y por supuesto, pues que es una actividad ilegítima.
Claro.
Por tanto, mucho cuidado.
Sí, sí.
Que no, esos fraudes, aunque ya están menos en circulación, todavía se encuentran casos.
Ya, para finalizar, Ruth, nos queda un minuto y medio aproximadamente. Aparte de, sobre todo, calma, que no apelen a los sentimientos, ¿no? Ya sea de euforia, de susto, ¿no? En caso de, por ejemplo, agencia tributaria. ¿Hay que denunciar estos mensajes?
Pues mira, es muy importante reportar todos estos mensajes, incluso con las evidencias, las URLs, por ejemplo, si las tenemos de un SMS o email. Es muy importante reportarlos, porque así se pueden, ¿no?, entidades como Incibe, a través de su Incibe CER, estos incidentes que nos trasladan los usuarios, se pueden gestionar y se pueden proceder a cerrar esos dominios, es decir, para que otros usuarios que intenten acceder a esas URLs porque no conozcan este fraude o hayan sido víctimas del engaño, cuando accedan a esas páginas no estén disponibles, es decir, que estén ya retiradas de la circulación. Entonces, es muy importante reportarlo, en el caso de que simplemente lo hayamos identificado y, por supuesto, si ya hemos sido víctimas, pues recopilemos todas las evidencias de las que dispongamos, planteemos, ¿no?, formalicemos una denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la policía, la Guardia Civil, o dependiendo la zona de España a la que llegamos, pues se puede acudir también a las fuerzas y cuerpos que tengamos. Ya sabemos que, por ejemplo, en Cataluña, ¿no?, tenéis a los Mossos, donde, sí, también se podrían formalizar las denuncias. Y bueno, es muy importante el tema de las evidencias. Y también, pues por supuesto, se puede acudir a las entidades bancarias si ya hemos visto que tenemos cargos fraudulentos, para intentar minimizar ese impacto, que cancelen transferencias si es posible, cancelar las tarjetas en el caso de que también hayamos facilitado esos datos para que nos proporcionen unas nuevas, y de alguna manera pues mitigar o minimizar pues los riesgos a los que podamos estar expuestos pues por haber sido víctimas del engaño.
Ruth García, técnica de ciberseguridad para ciudadanos y menores de Incibe, muchísimas gracias por habernos atendido hoy en el PNS en Xarxa y por habernos puesto en alerta, y también cómo tener esta calma a la hora de haber recibido cualquier mensaje fraudulento. Muchas gracias y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros, y Incibe está para todo lo que necesitéis. Hasta la próxima.
Ja no ens passa i no ens n'amaguem, que duiem anys fent el paper, fingint que cada dia el rebíem com si fos el primer.
Amb els Amics de les Arts i aquest Ja no ens passa, arribarem a 2:15, cita amb l'actualitat del Penedès, i seguim amb la gent del detall.
Ja no ens passa, ja no estem tan segurs que tinguem grans coses a fer, ni que un destí ens esperi amb els braços oberts i ens digui només tu podies ser.
Tot ja no ens passa, tampoc improvisem a l'aventura i ja veurem. La sala al tren de Glasgow va ser un joc de nens, no fem ni un pas en fals, planifiquem, no ens arrisquem.
I clar, no ens passa, ningú no ens va avisar. Va ser d'un dia per l'altre, ho vam trobar a faltar.
Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell. Abans de caçar l'os hem venut cops la pell i el mal que fa.
Ara hem arribat a 11:15 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us oferim un nou repàs a les notícies del Penedès en xarxa i us comentem que la Generalitat destina 21 milions de Next Generation per les empreses que incentivin la formació contínua als treballadors. El Departament d'Empresa i Treball ha presentat aquesta setmana a Vilafranca els programes Conforcat i Projectcat, dues noves propostes adaptades a les necessitats del teixit productiu i que volen contribuir a satisfer les demandes de formació, assessorament i orientació de persones treballadores. La presentació amb el suport de la Federació Empresarial de Gran Penedès i la Unió Empresarial de l'Anoia ha servit per explicar aquesta iniciativa que vol incidir en la necessitat que des de les empreses es potenciï també la formació dels treballadors. El secretari de Treball del Departament d'Empresa i Treball, Enric Vinaixa, i la directora del Consorci per la Formació Contínua de Catalunya, Ariana Rectoret, van desgranar els dos projectes i van respondre també als dubtes dels assistents. Vinaixa va remarcar que es tracta de projectes innovadors i que, en el cas del Conforcat a mida, s'ha dissenyat per fer formació a mida de les empreses i els seus treballadors per tal de millorar la productivitat. Us comentem també que la Federació d'ADF del Penedès i Garraf organitza a Sant Sadurní la primera festa de la natura. Aquest cap de setmana, el sector de Can Mas de la Riera, a Sant Sadurní, acollirà la primera edició de la Festa de la Natura que organitza la Federació d'ADFs del Penedès i Garraf. Una festa que es fa coincidir amb el Dia Internacional de la Natura, també a motiu del 25è aniversari de la Federació, i que neix amb vocació de repetir-se anualment. Durant tres dies, des d'avui mateix i fins diumenge, es fan tot d'activitats relacionades amb la natura, que van des de plantades d'arbres, xerrades i debats a l'aula de la Masia, una gincama d'observació de la natura i de recollida de deixalles, també una mostra de vehicles d'extinció de foc de les ADF i, com a cloenda, diumenge al migdia, un dinar homenatge al voluntariat de col·lectius ecologistes i mediambientals. També hi haurà una desena d'estants on es faran tallers de tota mena. Us comentem també que Calafell ja té en marxa el refugi de gats i el centre d'adopció de gossos. Calafell ha obert de forma oficial aquest dimecres el refugi de gats i el centre d'adopció de gossos, dos projectes que representen els vaixells insígnia del projecte Pet Friendly, tal com indiquen des del mateix consistori. Els dos espais s'han pogut començar a funcionar després de rebre la declaració dels nuclis zoològics per part de la Generalitat. El refugi de gats s'ubica a l'antiga aula de natura que hi havia a la muntanya del Comú. L'Ajuntament va fer una inversió de prop de 60.000 euros per adequar l'espai, que ara pot acollir fins a 15 a 20 gats. És un refugi per gats ferals que s'han de recuperar d'alguna malaltia o ferida. Allà ho poden fer rebent totes les atencions abans de tornar a la seva colònia, com explicava la primera tinent d'alcalde de Calafell, Elena Rubio. També hi ha una zona per gates amb cadells petits, una sala veterinària i un espai de quarantena, així com una zona exterior per al lleure dels gats. Tot plegat ocupa 112 metres quadrats per un refugi on es preveuen que les estades siguin breus. I us expliquem també, d'altra banda, que hi ha festa de carnaval infantil a Sant Miquel d'Olèrdola aquest mateix diumenge. Les activitats de carnaval encara cuegen en alguns municipis del Penedès. Pot ser el cas, per exemple, d'Olèrdola. El darrer dels actes previstos en aquest municipi es viurà diumenge a la tarda amb la festa de carnaval infantil que s'ha organitzat a Sant Miquel a la Societat La Lleialtat, amb suport de l'Ajuntament d'Olèrdola. La festa començarà a les 5 de la tarda d'aquest diumenge al local Rossen Montaner i s'anuncia que comptarà amb espectacle infantil, música i confeti. L'animació anirà a cura d'Espai per Festa, amb la presència dels personatges Minions i la possibilitat de jugar a Just Dance. El donatiu pel berenar és d'un euro i mig. Així doncs, com dèiem, aquest diumenge, festa de carnaval infantil a Sant Miquel d'Olèrdola, al local Rossen Montaner, a partir de les 5 de la tarda.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15. És divendres i no pot faltar l'agenda al detall, amb un parell d'activitats per aquest cap de setmana. La primera és l'e-bike Penedès, que torna aquest any, per fi, sense restriccions. Per saber-ne més, tornem a Domenys Ràdio. Lourdes, qui t'acompanya?
Doncs ara qui m'acompanya és la Judit Vidal, ja la coneixo d'aquí del programa del Penedès en xarxa. Molt bon dia, Judit, com estàs?
Molt bon dia. Bé, estupendament.
A dos dies d'aquest dia tan especial com és l'E-Bike Day Penedès, que no sé si és la segona o la tercera vegada que ho feu.
Aquesta és la tercera vegada. Uh-huh. La tercera, sí. L'any passat va ser una mica diferent perquè va caure un tormentón i vam tindre que canviar una mica sobre la marxa l'ubicació, però aquesta és la tercera vegada.
Uh-huh. Escolta, com sorgeix aquesta idea? Perquè, si no recordo malament, venia del Consell Comarcal i us afegíeu als municipis. Com funciona?
Bé, va ser una proposta del conseller comarcal i alcalde de Cunit, el Jaume Cassanyes, que ens ho va proposar, i era una altra manera de donar a conèixer el Penedès interior, més que el Penedès turístic, que el Penedès marítim, que també hi passa, eh? Uh-huh. Però una mica una manera de reivindicar els espais del Penedès interior, i nosaltres sempre ens apuntem a tot. Tot el que ens diuen, nosaltres ens apuntem. I la veritat és que el primer any va ser una passada i per això vam continuar el segon. També va ser una passada, però amb aquesta cosa de les inclemències del temps. I aquest any esperem que faci bon temps i no ens fastiguegi i disfrutar-lo molt. Hem anat augmentant de participants. Em diuen que aquest any ja hi ha prop de 280 participants apuntats.
Déu-n'hi-do.
Rossant els 300. I la veritat és que és un dia molt, molt especial, molt espectacular. La gent està molt contenta i jo tenen tota la meva admiració perquè la bici mai ha sigut molt el meu. És veritat que la majoria dels participants és una prova ideada per fer-la majoritàriament amb bici elèctrica. Però, clar, la bici elèctrica, encara que no ens ho creiem, també s'ha de pedalar, eh? Que si
sí, no?
No
funciona.
No tira. I molt bé, molt bé. Jo, és una experiència que compartim amb la gent de Torclum, dels Olis Torclums, amb els que sempre hi pots comptar per tot, i n'estem molt, molt satisfets, sí.
Déu-n'hi-do. Quan arribin, em sembla que la primera aturada es fa a Bellvei, després van cap a la Bisbal, que és el quilòmetre 32, i a banda de l'Oli Torcrum també tenen altres coses del vostre municipi, no?
Sí, a nosaltres aquest any ens ha tocat organitzar el dinar, els altres dos anys hem fet l'esmorzar, hem fet la primera parada, aquest any és la segona, esmorzaran una miqueta a Bellvei i després vindran a dinar a la Bisbal. I llavors el que els hi fem és brasa, tot producte bisbalenc, els hi fem brasa i pa de la Bisbal, vi de Cellers Domenys i després tot regat amb oli Torclum, clar. Aquest any ho han diferenciat amb tipus de vins. Nosaltres som el Penedès negre, Bellvei és el Penedès blanc, o sigui que a la Bisbal consumiran vi negre i aigua, per suposat. I tot això i tots els productes que abans et deia, coca també d'un forn proper, fruita de la fruiteria d'aquí a la Bisbal, o sigui que tot serà producte bisbalenc. És una manera més de donar a conèixer el comerç de la Bisbal, del que jo sempre parlem amb tu, que estic molt orgullosa,
sí.
I de que la gent vegi que es pot passejar molt bé pel Penedès interior, també.
Clar, sembla que sempre parlem de Cunit, de Calafell, del Vendrell, no? Però el turisme interior és molt xulo i a vegades fins i tot més espectacular que no passa al de mar, no? Per dir-ho d'alguna manera. Les altres vegades la gent com ho va rebre? Perquè no sé si vas poder parlar amb tots ells, suposo que no, però quins inputs us van donar?
Ui, molt positius, molt, molt positius, molt agraïts, molt contents. L'any passat, que ja et deia que va ser una mica diferent, perquè arribaven molt mullats de la pluja, fang, i això, estaven encantats perquè els semblava, de més, una aventura. Molt contents per l'atenció de la gent de Torclum. Nosaltres també fem de voluntaris, jo mateixa faig de voluntari per repartir l'any passat van ser entrepans d'esmorzar, el vi, la gent està molt contenta, és una cosa que els agrada molt i, clar, descobreixen, hi ha molta gent local, eh? Jo vaig trobar-me molts coneguts de Llorenç, de Santa Oliva, amics de Sant Jaume, que em van sorprendre amb la bici i que ells descobrien llocs en els que no havien estat. Són veïns, eh? O sigui, estem aquí mateix. Però, clar, hi ha camins o espais per passar que potser no, si no són molt, molt aficionats al ciclisme o al senderisme, no hi passen. Clar. I clar, aquí tenim molts valors d'aquests per presumir-ne. Tenim, a més, aquí un guia fantàstic, el Robert Vallès, que organitza els camins, que ara ha fet això dels camins transhumans i tot això, que ell també fa l'e-bike i que sempre ho diu, que es pot recórrer pràcticament tot el Penedès en bicicleta i que és una experiència fantàstica. Molt bons els inputs sempre.
Em sorprèn el que dius, que molts veïns d'aquí de la comarca, quan jo pensava que potser era una activitat que agafaven més els de Barcelona, per exemple.
No, també. Ve també molta gent de la part d'Igualada i tota aquella part, perquè l'empresa organitzadora, perquè això té una mare organitzadora, diguéssim, una empresa que s'encarrega de tot d'organitzar el sistema d'apuntar-se, que regala unes samarretes, un no sé què, és de la part d'Igualada. Uh-huh. Llavors allà ja hi havia moltíssima tradició d'aquest tipus de proves, que no és una cursa ni res, que és una prova de disfrutar. I ve molta gent d'aquella part, però clar, el primer any potser no tant, però l'any passat hi havia moltíssima gent d'aquí als voltants. Uh-huh. I és normal, Jo sóc bona senderista. Bueno, ara tinc un percance i no tant, però sóc bona senderista i jo conec molts camins del Penedès, de prop de casa, diguéssim, però molts que no conec.
Clar.
Incluïts els meus propis. Nosaltres hem arreglat un total de 6 o 7 camins des de que estem a govern, i alguns que hem arreglat no els coneixia jo.
Déu-n'hi-do.
Vull dir que sempre et queda, coses, a vegades ens tirem més a lo fàcil, no? I és això que dius tu, i ens n'anem a Cunit o a Calafell o on te sigui, però aquí tenim espais ben macos per veure, sí.
Tu creus que una prova, una cursa d'aquestes es podria fer també en mode senderista, per si ens escolten els organitzadors?
Sí.
Perquè
sí,
jo la bici ja estic igual, Jo no m'apuntaria perquè no ho veig
bueno,
clar.
De fet, tenim una més endavant, la transhumància, que la de recuperar camins transhumans, que és per fer caminant. O sigui que a Lourdes tenim-ho molt, La tenim el 15 d'abril i acompanyarem un ramat de cabres i el seu pastor des d'aquí que vindrà cap aquí la Bisbal i l'acompanyarem fins a Can Marlès, més amunt de la Juncosa,
sí,
cap al Montmell. O sigui que imagina't, i després podrem dinar a Can Marlès.
Que és espectacular.
Fantàstic.
Que serà espectacular
amb una vista impressionant. O sigui que això és una manera de fer-ho també en mode senderista.
I això quan és, que em dius?
Això és el 15 d'abril.
15 d'abril, i també se sortirà d'allà de la Bisbal.
Sí, de la Bisbal. Sí, hi ha dos maneres. Poden entrar, qui vulgui pot entrar a la pàgina web de l'Ajuntament, que està molt ben explicat. Hi ha dues maneres. Una és fer tots els quilòmetres, que són 16 quilòmetres, amb un desnivell bastant pronunciat d'uns 700 metres, d'aquí la Bisbal fins a Can Marlès. Uh-huh. I l'altra manera és fer-ho des de la Juncosa.
Uh-huh.
Juncosa-Can Marlès, que em sembla que llavors ens parlo de memòria. Em sembla que són uns 7 quilòmetres i uns 200 i pico metres de desnivell, una mica més per tots els públics.
Mm. Aquesta més assumible, per mi.
Sí, molt xula, perquè clar, Can Marlès és, la vista des de dalt a Can Marlès és espectacular, i a més aquesta inclou dinar a Can Marlès.
Oh.
Can Marlès organitza un dinar, i amb el preu, que t'has d'apuntar i pagar uns diners i així, inclou el dinar a Can Marlès. Era fantàstic.
Doncs escolta, i veig que es poden fer a runedia.mundodeportivo.com.
Sí, són els mateixos obertes organitzadors que l'e-bike, sí. I després baixes en bus, et baixen en bus, perquè clar, a l'hora del dinar no sabem a quina hora s'acabarà i perquè no se't faci fosc pel camí ni res, et baixen en bus, o sigui que només t'has de cansar pujant i fent gana per dinar.
Perfecte.
I amb camins ja, que són els antics camins per on passaven els ramats d'ovelles antigament.
Coses que semblen lluny, però que no fa tant, Que...
No, aquí a la Bisbal encara passa algun ramat de tant en tant.
Sí, i va bé, no? Pel menys el sotabosc?
Sí, i tant, ojalà n'hi haguessin
més. Això que t'ajuda.
I tant. No, és una experiència xula i tindrem tot un cap de setmana dedicat a això, a la transhumància, perquè el divendres anterior farem una conferència, vindrà un senyor especialitzat en aquest tipus de camins, després les ovelles dormiran aquí, en un espai que els hi habilitarem, Vull dir que serà tot un cap de setmana dedicat a això.
Intens. Sí, sí. Ja ens va bé que ens ho hagis explicat, perquè com que a partir del dia 3 d'abril possiblement ja no podrem entrevistar polítics, ja se sap per què, doncs així ja ens has fet aquesta intro que, sí, que mola, sí, sí, moltíssim.
Sí, sí, fantàstic. Bueno, entremig tenim els Tres Tombs, que això,
això
crec que
trucaré,
ja ho saps.
Et trucaré per parlar-ne la setmana vinent.
Ja t'ho explico tot de cop, per si aquest.
No, no, aquesta et deixo, sí, encara, que... encara es deixaran.
Sí, que veus, pots caminar amb la gent de la Bisbal, els senderistes bisbalencs també estan molt animats per fer aquesta ruta, pots caminar amb nosaltres i segur que ens ho passem superbé.
Doncs,
jo, per si et serveix, crec que faré la ruta curta.
Sí,
també,
jo crec que també. Sí. Estava mirant-les, crec que el dia 15 opto per la curta.
Ens ho passarem bé, ens ho passarem bé.
Judit Vidal, com sempre, un veritable plaer tenir-te aquí al Penedès en xarxa i fins d'aquí no gaire.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
Adéu, adéu. Adéu.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Des d'avui fins diumenge, Vilafranca acull la desena edició del Festival Hivernacle, que ja ha anat escalfant motors amb concerts de presentació els dos caps de setmana anteriors. Us expliquem aquesta cita musical que ens porta el bo i millor del pop-rock independent, així com descobriments amb el seu creador i responsable, el Carles Ribot. Bon dia, Carles.
Bon dia.
Celebres 10 anys d'Hivernacle, que és tota una fita, eh? Déu-n'hi-do.
Sí, 10 edicions, sí, sí.
Quan va arrencar l'Hivernacle, eres capaç de fer aquesta projecció 10 anys endavant?
No, però sí que va començar amb molt bona energia ja des del primer any. Sí, sí. Va ser una mica gràcies a això de... que després tots els anys han sigut a treballar amb aquesta energia del públic.
I suposo que més d'un et devia dir si et faltava un bull d'organitzar un festival d'aquestes característiques a la capital de l'Alt Penedès, a Comarques.
Bueno, com que ja teníem experiència amb el Ressupó i el Mirall Sonor i altres festivals, inclús anar a Tarragona i altres llocs, doncs ja, bueno, ja teníem experiència amb això, doncs no.
No t'amoïnava.
Però sí que hi ha hagut molta gent de Vilafranca que amb els anys han anat reconeixent-ho més.
El que sí que passa és que l'Hivernacle el que fa, almenys durant els dies que dura, és canviar una mica Vilafranca, transformar-la.
S'intenta fer alguna cosa diferent. Sí, sí, és una mica, bueno, la línia musical que hem treballat sempre i seguir endavant.
I el públic de l'Hivernacle, Carles, és públic penedesenc, és públic de vegueria, ve gent de més enllà, de Barcelona, fins i tot, goso preguntar, d'on ve aquest públic?
L'any passat vam començar a detectar que venia gent del Maresme, i també de Tarragona, i algun lloc més... Ah, i zona metropolitana de Barcelona, més tirant cap a l'Hospitalet i així. I va ser un any que això, que es quedaven tot el cap de setmana pel festival i tal, això, unes quantes persones ens ho van dir. Fins a l'any passat no ho havíem notat gaire, però sí que vèiem que era diferent. És a dir, que ja venia molta gent de comarques, Vilanova, i així, això ho anàvem detectant amb els anys.
Fent balanç d'aquests 10 anys, recordant aquells inicis, la gosadia que va suposar en el seu moment organitzar l'Hivernacle a Vilafranca, i arribem aquí a Port al cap de 10 anys, però clar, quan el festival estava consolidat i tot anava bé, va arribar la pandèmia, i han estat 2 anys complicats.
Sí, sí, amb pandèmia la programació ha sigut una mica més reduïda, perquè estàvem arribant a un 2020 amb una edició molt forta, igual que aquesta, amb 10 propostes, i just doncs vam poder fer el petit de Caleril, un parell de concerts més de presentació, l'Ivan Campo des d'Anglaterra, un parell de cosetes i tal, i de cop, quan venia el cap de setmana de festival, va quedar fora.
I a l'any següent vas poder començar a remuntar a mig gas, no?
Sí, tot i que Pau Ballbé, d'aquest impàs, va explotar bastant en el públic aquell any, i vam tenir un any de molta feina de retornar entrades i després tornar-les a recol·locar. I quan tornàvem a obrir entrades es venien de seguida... Es venien aquí, en aquesta època sí que s'estaven venent entrades a gent de Manresa, Granollers, perquè tothom buscava el Pau Ballbé aquell any.
L'any passat, pràcticament, vas recuperar la normalitat, no del tot, però Déu-n'hi-do, no?
El 22, sí. Déu-n'hi-do, eh? És a dir, que ja hi havia barres, les van posar fora per precaució. És a dir, sempre hem anat amb més precaució del compte, perquè la gent ja l'any passat ja... Vull dir que ha estat bé també treballar així. I l'any passat va estar molt bé, amb Ferran Palau, De La Fe, Joan Miquel Oliver...
I arribem a aquest desè aniversari, aquest cap de setmana, com deies tu, 10 anys, 10 concerts, sumant els previs i aquest cap de setmana, per tant, proposta rodona de nou i potent.
Sí, sí, i mai saps quina proposta et pot sorprendre, eh? Perquè tu pots anar a veure Joan Miquel Oliver i de cop et trobes obrint el concert a Bofirax, com l'any passat, i que sigui la sorpresa de tot el festival, per exemple.
Com han anat els tres concerts previs? Rebobinem dos caps de setmana enrere, divendres 17, El León, el divendres 24, Matthew Paul Butler, i diumenge passat, Albert Lax. Què tal?
Doncs El León va ser un dia abans de tancar el cartell oficial del festival, escoltar aquesta proposta, perquè no l'havia escoltat, ens havien convidat a anar-los a veure, que estaven presentant disc a Barcelona i no, encara no sabíem gaire què eren, i va ser escoltar-ho, i al·lucinada a una proposta tan guitarrera, amb una línia així que a vegades et recorda Muse, i la cançó et va portant, i no sé, té com un talent molt especial, El León.
És el descobriment d'aquesta edició?
Un dels descobriments, i de cara més endavant, si pogués venir en banda, per exemple, estaria molt bé, perquè va fer un acústic i va ser molt sensible, va ser molt especial també, eh? Però si més endavant pogués venir en banda també estaria molt bé. I sí, sí, potser és el descobriment d'aquesta edició, eh? Perquè a nivell de proposta especial i tot, el que passa és que a l'auditori, clar, també passaran coses, hagués pogut estar molt bé que ell hagués estat a l'auditori, eh? Però, bueno, com que ja estava tot programat, però vull dir que era una proposta que del dia abans de tancar el cartell era com, ha d'estar, a veure si podem, saps? Com sigui.
In extremis, eh?
Sí.
I el nord-americà Butler?
Va ser una altra proposta que no ens esperàvem que en directe fos tan al·lucinant, perquè ell expressa coses que li han passat de tota una vida que ha tingut i ho expressa a la gent amb les cançons i tot, i és molt, molt intens l'experiència. Va ser molt especial, i tot i que hi havia molta gent, hi havia una part del públic que estava més com per festa i així, però va aconseguir fer-los entrar amb la seva idea. I
Albert Lax, també seria un dels descobriments, no?, al costat d'El León.
Sí, va estar molt bé. Ells dos toquen junts i s'acompanyen, i és a dir, s'han anat acompanyant. El concert presentació primer d'El León l'acompanyava ell, i el que va fer ell l'acompanyava ella. I va estar molt bé en el claustre i tot. L'únic que era un dia que havia de ploure i al final no va ploure i tot. I va ser una mica més complicat a nivell d'assistència i així. Però a nivell musical va estar molt bé i té molt de futur també. Són molt joves i està molt bé la música que fan.
Anem a presentar aquest cap de setmana, el cap de setmana de festival, que arrenca aquesta nit a les 10 a l'Auditori de Vilafranca amb Carlota Flaner, Núria Graham i tancant la festa els DJs de Brave Coast. Ens presentes Carlota Flaner?
Doncs és una proposta molt especial, també. I presenta disc i està molt contenta de venir a l'hivernacle i jo crec que estarà molt bé.
La Núria Graham ve de girar pels Estats Units, no?
Sí.
I també té disc nou.
I se'n torna a anar.
I torna a marxar, va i ve.
Sí, sí, és l'últim concert i després torna cap allà. Sí, està agafant molta projecció internacional i a veure si aquí també cada vegada la gent la va descobrint més, perquè cada disco va sorprenent i aquest que ha fet és com el poder de la natura. Molta connexió amb la natura. Jo crec que estarà una nit que estarà molt bé. Primer la Carlota, després Noia Graham...
I per acabar, sessió de DJs Brave Coast, no?
Sí, i ja anirem escalfant l'ambient també entre grups i tot.
Fins a quina hora podeu estar a l'auditori?
A la 1:30, i obrim portes a les 9, això sí. Que si la gent vol anar vinguent a les 9, o a les 9:30, o a les 9:45, ja hi haurà ambient i barres.
Demà, de nou a l'auditori, també a partir de les 10, Golden Slumbers, Pau Vallvé i Júlia Judenich. Fas les presentacions?
Sí,
bé,
doncs...
Pau Vallvé no li cal, eh?
Sí, des de Portugal venen Golden Slumbers a duet, que ens va sorprendre molt per les veus i les melodies, i serà una molt bona obertura per després Pau Vallvé amb un espectacle molt especial, que veiem dos bateries, i com que cada disco va amb una banda nova... doncs estarà molt bé, també. I després hi ha la Júlia Judenich, que fa un electro... fa música pròpia, també, i en aquest cas ve de DJ, i també estarà entre grups i després al final.
La cloenda d'aquest desè hivernacle tindrà lloc diumenge al claustre dels Trinitaris, a la una del migdia, amb el grup Ran Ran Ran.
Sí, és un grup que de llarga trajectòria ja, dins l'underground català, i tenen unes lletres molt especials, i estarà molt bé una cloenda amb tota una banda, allà al claustre.
Entrades, com es poden adquirir? Què recomanes?
Hi ha un abonament molt especial, que és 24 euros, ho pots veure tot, tenint en compte que les entrades d'un dia són 14, està molt bé. I tot això està a la web del Festival Hivernacle. Si tu poses Festival Hivernacle al Google, allà ja et surt la web, el primer, i aquella web ja està tot. Les entrades, els artistes, t'explica els horaris de cada artista i tot.
Doncs, Carles Ribot, moltes gràcies per passar per Ràdio Vilafranca a presentar aquests 10 anys d'Hivernacle i que vagi tot rodat aquest cap de setmana. Força Hivernacle.
Merci a vosaltres. Això ja està, sembla que això ja...
Un dels protagonistes d'aquest desè hivernacle és Pau Ballbé, que serà demà a Vilafranca. Amb ell arribem a les 11.
Penedès en xarxa.